Catalunya Ràdio, solidaris, amb Albert Segura.
És un cop a les llibertats. La sentència del Suprem posa en perill els drets polítics de manifestació, d'expressió, de lliure associació i de dissidència política. Retalla la democràcia i agreuja un conflicte polític que mai no s'hauria d'haver judicialitzat. Aquesta és la reacció, la resposta de les ONGs, de la societat civil catalana, als 100 anys de condemna. Alerten que la repressió, aquest càstig sever i dissuasiu, exemplaritzant la revenja, diuen, no resol el problema, l'enquista i la greuja, i temen que creï un precedent perillós que criminalitzi els moviments i organitzacions socials. Avui, als Solidaris de Catalunya Ràdio, analitzem la sentència de l'UO amb els que més en saben de drets humans, organitzacions per a la justícia global, activistes, advocats i defensors de la democràcia i la pau, de la FEDE, Novact, Fundipau, Irídia, Justícia i Pau i el CIEMEN, que fan una crida a mobilitzar-se al carrer. Però quins són els límits de la desobediència civil i la resistència no violenta?
Solidar.
Solidarni, Lluia.
Ves en solidar.
Solidarni.
Camano.
Solidarius motodomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
La sentència té conseqüències greus sobre els drets polítics de manifestació, d'expressió, de lliure associació i de dissidència política. És un retrocés per a la qualitat democràtica de la nostra societat, adverteix la FEDE, Organitzacions per a la Justícia Global. El Lucas Gervasonin és el seu president, també director de Novact, l'Institut Internacional per a l'Acció No Violenta. Bona nit.
Bona nit, Albert.
Prop de 500 entitats i organitzacions de la societat civil han signat ja el vostre manifest de rebuig a una sentència que dieu significa la culminació d'un procés de judicialització de la política, punt on mai no s'hauria d'haver arribat, no resol el conflicte polític i perjudica l'autogovern.
Bé, aquest manifest jo crec que representa quelcom que és important, no? Jo crec que en el context d'aquesta sentència s'ha dit molt sovint que la societat catalana està dividida, que manca diàleg, que manca cohesió social. Jo crec que aquest manifest, amb prou de, amb més de 500 entitats adherides, d'una transversalitat que agrupa el món del treball, ja des de Pimec, CECOT i gairebé el 50% de les patronals adherides a Foment del Treball, hi ha els principals sindicats del país, i m'atreveria a dir que pràcticament la totalitat, la Federació d'ONGDs, Taula del Tercer Sector, és a dir, hi ha una visió àmplia de la societat en la qual jo entenc que representa el carril central. I què és el que diu aquest grup d'entitats? Doncs bé, primer de tot, manifesta el seu desacord profund amb la sentència. Jo crec que és un bon moment per recordar que les penes imposades als presos, diguem que dins de la sentència del Tribunal Suprem, són més altes que les que es van imposar al mateix tribunal als 33 processats pel 23F.
Uh-huh.
I fins i tot vull recordar que el pare de Inestrillas, diguem, líder de l'extrema dreta actual, per intentar prendre el Palau de la Moncloa amb un tanc, va ser sentenciat a 6 mesos de presó. Llavors, les comparatives, la veritat és que fan molt mal. Ara bé, jo crec que aquest manifest no tan sols vol canalitzar la indignació, també crec que vol intentar plantejar una solució a l'actual context en el qual vivim. I entenem, des d'aquest espai, que la resposta ha de ser política, que el que cal és una taula de negociació en la qual dos governs enfrontin la situació i puguin aportar solucions.
Des de la FEDE us queixeu que aquesta sentència crea un perillós precedent que criminalitza els moviments i organitzacions socials.
Això ho ha dit Ecologistes en Acció, això ho ha dit Amnistia Internacional, això ho ha dit la Plataforma d'Afectats de la Hipoteca. Jo tinc la sensació que el que s'ha ficat en joc en aquesta sentència és molt més ampli d'allò que afecta estrictament a l'independentisme, no? Avui sabem que fer front a una sentència, una decisió judicial, a una decisió del govern, a través dels mecanismes de la desobediència civil, de la no violència, si és massiva, corres el risc de caure en sedició i fer front a 9 anys de presó, sense que la sentència del Tribunal Suprem aclareixi exactament en quins contextos serà sedició i en quins contextos serà desordre públic, per exemple.
La repressió no resol el problema, sinó que l'enquista i la greuja el pot portar a límits perillosos i incontrolats, adverteix en un comunicat també Fundipau, que considera la sentència un càstig sever i dissuasiu. L'Antoni Solent és el seu president i també ens acompanya. Bona nit.
Hola, bona nit.
Si una protesta és molt minoritària, és una manifestació, però si és multitudinària, és sedició. Dius que has après de la sentència, això va al revés, no? Que el del sentit comú i el sentit democràtic ens diria que cal atendre prioritàriament, doncs, aquelles demandes que són més nombroses.
Exactament, no? Sembla lògic que quan hi ha una protesta, pel motiu que sigui, massiva, molt nombrosa, des del punt de vista democràtic, hauria de ser molt més atesa que una que sigui minoritària, molt respectable i que pot ser molt important i que potser també ha de ser atesa, eh? No m'hi fico. Però està clar que en aquest cas el nombre no ha sigut el criteri. Ni tan sols el criteri ha sigut la violència. És a dir, podem constatar que hi ha protestes violentes però que afecten sectors minoritaris o que en tot cas no toquen el moll de l'os d'allò que el poder establert considera intocable, no? Que, bueno, són aldarulls, són desordres públics i o passen sense massa interès ni massa càstig, diguem-ho així, no? En canvi, per molt pacífica, per molt no violenta, per molt cívica que sigui una protesta, si és massiva i posa en qüestió el poder, el nucli del poder establert i se sent amenaçat, aleshores ho transforma en una sedició, no? Mm-hmm. Està clar que això ens posa davant d'una situació de que és molt perillós ser majoritaris o és molt perillós ser nombrosos, no? Cosa que és bastant absurda, no?
Des de Fundipau denuncieu que s'ha fet i s'està fent un abús irresponsable del llenguatge, banalitzant paraules com feixisme, traïció, cop d'estat, tumult, violència, sedició, rebel·lió o terrorisme, amb la intenció de penalitzar jurídicament aquestes protestes.
Sí, m'agradaria aclarir en primer lloc que aquesta declaració la vam fer abans, dies abans, eh? Imaginàvem que en el moment
en
què
sortís... Coses, el dia 9, crec, sí, recordar, el divendres.
I preveient doncs que un cop passada la, vaja, publicada la sentència, seria molt difícil fer-se un forat, ens semblava que prèviament, sense entrar en valorar la sentència, hi havia prou elements de reflexió per poder-los aportar a la societat, no? I aquest era un d'ells. A mi em sembla que per tots cantons s'ha fet abús del llenguatge, que això passa quan els termes es tensen, no? I s'han frivolitzat coses com aquestes, les que ens deies ara, de feixisme per un cantó, de traïdor, el que no segueix exactament el que jo penso, o de cop d'estat, qualsevol altra cosa, i finalment aquests últims és com hem vist amb el terrorisme fins i tot directament, no? I això, a mi sembla que és molt important, una cosa que també dèiem després en la declaració aquesta, la importància de ser rigorosos amb la veritat. Perquè amb el llenguatge construïm veritats parcials com si fossin absolutes i llavors això justifica actuacions que són absolutament desproporcionades, com el que ha sigut en les sentències, no? Que són filles d'un relat fruit d'aquestes paraules, d'aquest llenguatge exagerat que ha anat calant i que sembla com si els mateixos que els diuen s'ho acabin creient, no? I quan creiem, caiem tots en aquest autoengany a base d'anar exagerant i forçant el llenguatge, quan la nostra idea és, el nostre pensament és esclau del nostre desig, i de la nostra voluntat, no estrictament, no és capaç d'analitzar amb fredor i amb equanimitat, doncs aleshores passen aquestes coses, com ha sigut malauradament la sentència, no? Que a partir d'un relat exagerat i deformat, doncs aporta unes penes també exagerades i deformades.
És un greu atemptat contra els principis democràtics essencials de la nostra societat i una greu violació de drets humans, lamenten un manifest també. Justícia i Pau, afegim a la conversa al seu director, l'Eduard Ibáñez, advocat, bona nit.
Hola, bona nit.
Des de Justícia i Pau, parleu d'una aplicació indeguda de les lleis penals a fets que no són ni poden ser considerats delictius, imposant penes d'una gran crueltat, i critiqueu també les vulneracions qüestions de les garanties processals durant el judici.
Sí, jo crec que ja fa un moment els meus companys de taula ho han anat desgranant, això, no? Per una banda, aquesta sentència criminalitza drets fonamentals, drets polítics fonamentals en una democràcia, com són les llibertats de reunió, expressió, etc. Però també criminalitza l'actuació d'un Parlament democràtic, que això també és molt greu. És a dir, com es pot considerar sediciós a un Parlament democràtic que pren decisions per majoria absoluta d'acord amb el programa electoral d'una majoria social o d'una part de la societat, no? Aquestes decisions poden ser considerades inconstitucionals, és possible, i precisament les constitucions tenen uns mecanismes per depurar resolucions parlamentàries que no s'ajustin a l'ordenament, com són els recursos d'inconstitucionalitat, que permeten que aquestes resolucions siguin invalidades. El que no es pot fer és interferir d'aquesta manera en un Parlament empresonant a la seva presidenta i criminalitzant les decisions preses per aquest Parlament. Evidentment, encara menys, empresonar tot un govern també per haver pres decisions d'acord justament amb la majoria parlamentària que el sostenia, no? Això, encara que es discrepi d'aquestes decisions, encara que fossin equivocades, encara que fossin contràries a l'ordre constitucional, el que en cap cas es pot entendre que siguin delictives, menys delictes com els que s'han imposat en aquestes sentències, en penes que són gairebé equivalents a les d'homicidi. Perquè en aquest cas, en el Codi Penal espanyol, l'homicidi es castiga de 10-15 anys. Per tant, això és una aberració des d'un punt de vista democràtic i també de violació de drets humans. A tot això cal afegir les irregularitats mateixes del procediment, que serien moltes i que podríem parlar molta estona.
De fet, les han denunciat també altres ONGs de drets humans o el mateix grup de treball sobre detencions arbitràries del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides. Lamenteu també que la sentència és un seriós pas enrere en la resolució del conflicte polític i reclameu posar fre a la judicialització del conflicte.
És clar, perquè sabem que, a més d'aquestes sentències, tenim en marxa força processos judicials, tant a Barcelona com al Tribunal Suprem, com a l'Audiència Nacional, com al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que van totes en la mateixa direcció i totes cometent els mateixos errors. Per tant, això encara pot fer molt més difícil una resolució, que per cert serà sempre molt difícil mentre hi hagi persones empresonades. És a dir, si els líders i representants polítics d'un determinat sector social estan empresonats, és gairebé impossible tenir una interlocució ho fa molt difícil, no? I alhora crea un clima i un estat de tensió de tensió i de malestar social que a més pot derivar a vegades en enfrontaments, com malaurat també veiem, no? I que s'han de condemnar sempre, naturalment, però és un clima que impedeix una solució. I la solució, evidentment, només vindrà d'una negociació política, com heu dit ara, i com està dient tothom, i com diu tothom amb una miqueta d'intel·ligència política, una taula entre governs i entre partits, perquè aquí segurament hi ha molts més actors que dos governs. Hi ha molts actors polítics, hi ha molts partits, hi ha moltes institucions que tenen coses a dir i es poden fer una, dues, tres o les taules que calgui. Per això cal començar-ho ja amb una urgència extraordinària, més que mai.
La sentència és la punta de llança de l'onada repressiva contra l'independentisme. La Unitat d'Espanya sempre s'anteposa a la democràcia i als drets civils i polítics. Denuncia també en un comunicat al CIEMEN, l'entitat de les Nacions Sense Estat. Saludem al David Minova, sense el seu president. Bona nit.
Bona nit.
Des del CIEMEN, alerteu d'un procés de deshumanització i estigma contra els independentistes i d'abandonament definitiu dels valors democràtics d'Espanya.
Sí, no existeix el dret fonamental a la unitat de l'Estat. Com a dret fonamental no existeix en cap declaració ni conveni internacional. Però sí que existeix, per exemple, el dret fonamental a la protesta, el dret fonamental a la llibertat d'expressió, d'opinió. Per tant, no es pot avantposar un dret fonamental inexistent sobre un altre. I concretament, i parlem de coses que, tot i no ser conegudes, formen part també de l'ordenament jurídic, quan l'Estat espanyol va signar convenis internacionals, concretament el que garanteix els drets i llibertats fonamentals vinculat al Pacte Internacional per Drets Civils i Polítics, aquest inclou en el seu primer article el dret a l'autodeterminació. Per tant, malgrat que de manera sistemàtica i reiterativa nega l'existència de la protecció d'aquest dret en el marc jurídic de l'Estat espanyol, això no és exacte. Però el problema ha estat que, intentant lluitar contra l'independentisme, un cop aquest ha deixat de ser minoritari per esdevenir majoritari i tenir la capacitat de mobilitzar una majoria electoral, doncs amb aquest intent de lluitar contra l'independentisme han posat en risc drets i llibertats fonamentals que són ampliables a d'altres lluites i a d'altres sectors socials. Per això parlem que hi ha hagut una deshumanització, perquè en alguns sí que se'ls pot limitar els drets. I concretament la gran pregunta que ens faríem nosaltres seria quin espai deixa a la proposta política independentista en el futur l'Estat espanyol, és a dir, si és una proposta política que a diferència de les altres no pot posar en marxa la seva proposta, no la pot desplegar tot i tenir un suport electoral majoritari, és a dir, si guanyen les eleccions, la seva proposta política quin marge li deixa, no? I perquè ens entenguem, com que això han estat victimitzats els independentistes i concretament les persones que el representen institucionalment, no estem parlant d'activistes només de carrer, que també, sinó de persones que han arribat a les més altes instàncies d'aquells espais d'autogovern que doncs l'ordenament jurídic actual permet, com són l'autonomia, en aquest cas el Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat. Si aquestes persones que representen tota aquesta gent poden ser encausades i sentenciades per un delicte de sedició, quin marge li dona a la proposta independentista de cara al futur? I per tant, per acabar, quan se'ns diu no s'està criminalitzant una idea, la pregunta que hem de fer-nos tots plegats és quin marge li permet d'ara en endavant en aquesta idea per poder-se desenvolupar amb normalitat, i resulta que no existeix.
Clar, parleu de revenja també, perquè més enllà dels 12 condemnats, crec que ara ho deies, es vol castigar la resta del moviment, dieu. Clar. Exemplaritzar, potser sí. Atemorir?
Sí, efectivament, atemorir, perquè com que allò que van proposar aquelles persones i van intentar dur a la pràctica de manera pacífica i democràtica ha comportat una privació de llibertat, a més, amb una presó preventiva sota un delicte que finalment, pel qual no han estat sentenciats, com és el de rebel·lió i que és, en aquest cas, equivalent al terrorisme. Per tant, ja hi ha hagut un càstig previ. Ens està enviant un missatge, és un avís per navegants. No ho torneu a intentar perquè el resultat serà exactament el mateix. Amb la qual cosa, insisteixo, no només pateixen les persones que ja avui estan a presó i les seves famílies, sinó aquests 2 milions de persones que senten interpel·lats directament perquè també van participar d'aquest suposat delicte de sedició. I de fet són col·laboradors necessaris, sense ells no hauria estat possible aquest delicte de sedició. Per tant, aquest missatge exemplaritzant és per a 2 milions de persones. Òbviament, aquí hi ha una claríssima discriminació política, perquè això ataca el pluralisme polític fonamentalment. A Catalunya hi ha gent que és independentista i gent que no és independentista, però només aquells que són independentistes i que han estat col·laboradors necessaris se senten interpel·lats per aquesta sentència directament i indirectament a tots plegats.
A Fundipau culpa, per exemple, el bloqueig sostingut durant anys a qualsevol forma de donar encaix, de resoldre per una via democràtica els diferents sentiments de pertinença, diferents projectes polítics, socials. Dieu, falta governabilitat responsable, us queixeu? Us referiu només a Madrid, a l'Estat? També haurien de fer autocrítica aquí a Catalunya, Antoni?
Jo crec que tothom ha de fer autocrítica, perquè les coses sempre, sobretot quan no acaben bé, segur que tothom pot revisar algunes de les seves actituds o de les seves accions que ho ha fet. A mi sí, m'agrada remarcar això que deies tu, no? Jo crec que s'ha acusat a vegades el món independentista de ser causant de la divisió, de ser causant de la crispació, de ser causant dels desastres econòmics, de moltes coses d'aquest estil. I a mi em sembla que això és injust. A mi em sembla que és veritat que el conflicte incomoda a tothom. Però allò que ha generat problemes a l'economia, si de cas en algun moment, o problemes de crispació o problemes de divisió ciutadana, no ha estat una proposta ideològica que uns volien i els altres no, sinó la impossibilitat d'això debatre d'una forma civilitzada, democràtica. Això, vaja, hi ha una immensa majoria de la població catalana que està disposada a parlar-ne i a parlar-ne civilitzadament, no? Clar, nosaltres com a entitat no ens posicionem ni a favor d'una postura ni de l'altra. Totes són respectables, El que passa que no tot s'hi val, I el respecte als drets humans, les llibertats democràtiques, això és innegociable, jo crec que no per un independentista, ni per un unionista, ni per un pacifista, sinó per tothom. Aquest ha de ser un terreny de joc comú, no? En el moment que perquè un tema no es toqui, diguem, es bloqueja una sortida de diàleg, doncs naturalment les coses es van tensionant i el perill de que cada vegada la pilota es faci més grossa, la pressió augmenti i es produeixin esclats no desitjats, doncs clar, va augmentant. I això és una irresponsabilitat política, naturalment.
Deia el David Ninavas, deia el president del CIEMEN, el delicte de sedició és un càstig desproporcionat i abusiu perquè no s'ha produït pas cap aixecament tumultuari contra l'autoritat. Per tant, segons el CIEMEN, la sentència és una amenaça greu al dret d'associació política, al pluralisme polític, a la protecció de la llibertat d'expressió i al dret de protesta pacífica. Esteu d'acord?
Totalment. I a més, jo afegiria un altre element, tenint en compte que no se sol comentar, aquí tenim no solament una reivindicació d'una part de la societat molt important, com n'hi ha en tants àmbits, no? A la que no s'està donant resposta, i aquesta manca de resposta és la que crea aquesta crispació i ha anat creixent aquesta crispació, sinó que la qüestió que planteja aquesta part de la societat el que està generant és que el mateix ordre constitucional, o sigui, és una crisi constitucional que no es pot de cap manera bloquejar la seva sortida, perquè és una crisi constitucional que fa que la mateixa existència de la Constitució espanyola com a norma jurídica en aquests moments estigui en qüestió. Si tenim una mínima idea del que és o ha de ser la democràcia, entendrem tots que en una societat on almenys la meitat de la població, i en alguns territoris és molt més que la meitat, 60, 70, 80% de la població, no accepta e impugna repetida i sistemàticament l'ordre constitucional, vol dir que no hi ha el consentiment ni el reconeixement generalitzat d'aquell ordre constitucional, sense el qual aquest ordre constitucional no és vigent, no és jurídicament vinculant. Aleshores, la sentència també i els processos que hi ha en marxa estan ignorant aquest element. L'element de que no es pot imposar un ordre constitucional que no està legitimat socialment. Aquest ordre constitucional està en el buit. En aquests moments hi ha una crisi política en el sentit que hi ha una crisi constitucional, no? Que no s'està valorant, no? La seva importància.
Faig un petit pas enrere, perquè abans quan el David comentava que s'estaven criminalitzant les idees, hi ha una frase que s'ha atribuït a un dictador ugandès que es diu Idi Amin, que jo crec que ve molt al cas, que hi deia: al meu país hi ha llibertat d'expressió, el que no garanteixo és que hi hagi llibertat després d'expressar-te, d'acord? Que em sembla una reflexió sobre la que valga la pena reflexionar-hi. I en relació al que ara comentaves, Eduard, que molt, molt d'acord amb la reflexió, de fet hi ha una frase que va dir Rubalcaba, que deia que per vèncer ETA de vegades calia degradar el propi estat democràtic. Jo tinc la sensació que aquí s'ha aplicat una recepta similar, no? Que és, per vèncer l'independentisme, doncs ha calgut degradar l'estat democràtic i prendre decisions que en cap altra situació s'haguessin pres. Ara bé, jo crec que és molt important ser conscients de que vivim ara mateix en una cultura política que sembla de dos planetes diferents, no? Per una banda, en aquesta taula jo tinc la sensació que domina un cert sentiment d'indignació, no? Però alhora hem de ser conscients de que hi ha moltíssima gent, principalment en l'espai polític, que de vegades utilitzen la paraula Madrid, no? Per referir-nos a aquest espai polític, doncs es considera que es viu en una democràcia, si no perfecta, tan imperfecta com la resta de les democràcies, no? En la que totes aquestes decisions han estat necessàries per protegir un determinat ordre constitucional que sí, que es fica per sobre de moltes altres coses. Ara bé, jo volia ficar l'accent sobre la comunitat internacional, perquè aquesta sensació que domina l'espai polític de normalitat és el mateix que, no sé, jo vaig viure molt de temps a Palestina i a Israel us asseguro que vivien, quan algú criticava Israel per violacions de drets humans, ho vivien com un atac antisemita, pràcticament, no? O a l'actual Turquia, quan s'acusa d'haver encarcelat amb números increïblement més grans a militants i líders polítics de l'HDP, doncs també ho acusen a un atac gairebé racista, no?, en contra de determinades posicions i tot. La comunitat internacional, però, jo crec que és conscient del que està passant ara mateix a Catalunya i la situació que s'està donant, i jo tinc la sensació que això acabarà passant factura.
Afegim encara una darrera convidada, aquest solidaris especial, l'advocada penalista, assessora de polítiques públiques, formadora en gènere, violències i drets humans, Carla Vall, membre de Nemesi i d'Iridia, Centre per la Defensa de Drets Humans. Carla, bona nit.
Hola, bona nit.
T'esperàvem a l'estudi, però estàs fent una intervenció sobre el terreny, una atenció. T'estàs fent un fart de fer de defensora aquests dies, i no és l'única, també esperàvem l'Anaïs Franquesa.
Són dies molt difícils per les que ens dediquem a l'activisme i a la defensa dels drets humans, però estem ocupant l'espai que ens pertoca i jo crec que, malgrat el cansament, totes estem contentes de poder-hi ser.
La sentència, dieu, desproporcionada, jurídicament inacceptable, posa molts límits a la desobediència civil, a la inviolabilitat i al debat parlamentari, al dret a decidir, al dret a convocar un referèndum. Carla, desobeir una llei pot ser democràtic? Creure una causa justa i lluitar per fer la realitat de forma democràtica pot ser delicte?
Pot ser delicte. Però jo penso que seria inexplicable dir-li a la gent com hem arribat a tenir, per exemple, una Constitució no, com la que tenim ara, sense episodis de desobediència, o com tenim el Codi Penal en aquestes condicions i per exemple, no, sense els insubmisos continuaríem tenint un delicte directament, no? Llavors, jo crec que sempre en el moment concret hi ha aquesta confrontació entre la legalitat i la legitimitat i que a més, d'alguna manera, hi ha una gran part de la població que sent que aquella norma no l'interpel·la per res i que, per tant, el delicte no existeix, no? La norma, d'alguna manera, és molt dèbil si la persona que l'ha d'obeir no se sent interpel·lada.
Tu t'has llegit la sentència, imagino. Com la trobes? Què et sembla?
La sentència és aberrant. No em costa trobar bastant l'adjectiu, però penso que aberrant en el sentit que té episodis pràcticament novel·lescos que s'allunyen del món del dret i que d'alguna manera sembla una sentència construïda al revés, és a dir, des de la resolució, que seria el fallo, no?, de quina és la pena i quins són els delictes, i llavors argumentada, que és una manera il·lògica de construir sentències, tot i que una mica ja era el que esperàvem. Ara bé, després, com a part més greu, a mi em sembla la infantilització cap a la població, no? Tractar-los d'il·lusos i que no sabien què és el que es feien, no? Però que feien seguidisme als polítics i que d'alguna manera l'acció pacífica i la desobediència no violenta s'estan criminalitzant i això és molt perillós.
Et trobes potser en els manifestants que estàs atenent aquests dies aquesta incertesa, aquesta inseguretat de manifesto, però potser me l'estic jugant, perquè segons aquesta sentència es criminalitza qualsevol moviment social, qualsevol organització.
És que jo crec que la gent ja no s'està preguntant això. Jo crec que és al revés, que la gent ja està pensant en el mètode de la desobediència civil clàssica, que és assumeixo la pena perquè el que és injust és el que estic dient que és delicte. I d'alguna manera sí que hi ha una preocupació i que sí que hi ha una por per la detenció i per una possible situació de presó, però que en tot cas la gent ho està assumint com un pas necessari a travessar en una societat que s'està convertint en cada cop més restrictiva a l'hora d'exercici dels drets.
Carla, quins són els límits de la desobediència civil i de la resistència no violenta després de llegir aquesta sentència?
Doncs suposo que no fer cares d'odi, no, perquè hi ha una part important que fa referència a l'hostilitat, no? I que és el que convertiria una manifestació pacífica en tumult, però això és molt discutible perquè hi ha una gran part d'impressió subjectiva sobre aquests fets, per exemple, els testimonis de les defenses, com seria el cas de la filòsofa Marina Garcés, en què ella va parlar també de com havia sentit aquella situació dels policies cap a la població, no va ser admès, no? I en canvi a la inversa sí. Així doncs, els límits de la desobediència civil serien el dret a la protesta, sense incorrer en cap acte delictiu, com seria crema de containers, desordres públics, etc. Això pel Codi Penal. Llavors, ateses les circumstàncies, també hi ha un marge d'inseguretat jurídica, no?, que li diem nosaltres, que és que cada cop sembla que es criminalitzi més i, per tant, s'adecui més les interpretacions cap al Codi Penal sense tenir en compte aquests elements.
Què t'estan semblant les intervencions policials? Els Mossos d'Esquadra tornen a utilitzar, per exemple, la tècnica del carrusel, dissoldre les manifestacions, utilitzant furgons, conduint-los a gran velocitat contra manifestants com si els intentessin atropellar, perquè ens entenguem. La policia espanyola dispara bales de goma que estan prohibides pel Parlament de Catalunya, no a l'Estat. Què et sembla també la coordinació entre cossos policials?
A veure, a mi em semblen actuacions pròpies d'una policia antidemocràtica i no ho puc qualificar d'una altra manera i tampoc no ho vull matisar, perquè entenc que el que estem veient no és un problema puntual de casos aïllats, sinó que estem veient que per sistema s'estan usant bales de goma disparades amb molta freqüència, projectils de foc amb molta freqüència, i que la percepció que es té sobre el terreny és de no control, no? Que no hi ha ningú comandant en aquestes situacions, i per això hem vist tants vídeos disparant directament a persones a 1 o 2 metres de distància, colpejant de dalt cap a baix quan és antireglamentari. Hem vist el vídeo aquest també d'una furgoneta on s'estan mofant d'uns manifestants mentre els persegueixen, no? Com d'una manera així
una mica terrorífica.
Som gent de pau fent veuetes, i el que em temo jo és que seran castigats per aquestes coses menors per ús improcedent, no? del material per fer veuetes, i que en canvi les accions més greus corren el risc de quedar impunes perquè continuem amb la manca d'identificació de tots els agents, continuem, no?, amb una falta de transparència important, veiem que a més els responsables polítics no s'estan fent càrrec de la situació i que no hi ha hagut cap tipus d'autocrítica, i que, per tant, el més probable és que aquestes accions les continuem veient els següents dies. O sigui, estem en una situació tan anòmala que els que estem sobre el terreny ens estem plantejant quin material de protecció portem a sobre per no ser lesionats.
Potser molts oients que ara ens escolten els deuen estar preguntant si cal l'Abrimo als Mossos.
Jo crec que l'Abrimo hauria de tenir una funció molt reduïda i molt acotada i no hauria de servir per qualsevol episodi públic en el que hi hagi protesta, no? Perquè ja la seva mera presència ja suposa que hi hagi una sèrie de disturbis. Ahir els periodistes, per exemple, ens deien que fins que no arribava la policia no hi havia disturbis i com aquesta marxava, doncs s'eliminaven. I el que sí que tinc claríssim és que el model actual de l'Abrimo ha de canviar. I que, per tant, s'han de canviar doncs, de dalt a baix, i estic parlant de càrrecs polítics, de càrrecs policials i de metodologia que estan emprant, i tenir clar també un model que inclogui un material antidisturbis que no tingui aquesta capacitat relativa com la que estem veient.
Carla Vall, et deixem que tornis a la feina, advocada penalista, assessora de polítiques públiques, formadora en gènere, violències i drets humans, membre de Nèmesi i d'Irídia. Bona nit, moltes gràcies.
Moltes gràcies, bona nit, que vagi bé.
Som al Solidari, som a Catalunya Ràdio, i ara què? Els moviments socials, les ONG catalanes, feu una crida a mobilitzar-se. Luca, des de la FEDE, per exemple, aposteu per una desobediència civil que és legítima, dieu, un pilar de la democràcia i les llibertats que ha fet avançar la història. De fet, ara ho deia la Carla.
Sí, per suposat. Vull dir, sense desobediència civil no tindríem democràcia ara mateix. Ara sí que vull deixar clar que des de la Federació d'ONGDs apostem per una mobilització que sigui plural i unitària. És a dir, comprenem que hi hagi episodis de ràbia, ara mateix, però també és cert que d'alguna manera condemnem determinades actituds violentes que creiem que poden ser totalment contraproduents en l'actual context. A què ens referim quan parlem de mobilitzacions plurals? Doncs tenim la sensació de que és molt important en l'actual context de que no caiguem en una polarització social en la qual davant d'una sentència que creiem que és manifestament injusta, qui es mobilitzi i qui respongui sigui tan sols el bloc independentista. Creiem que hem de trencar com sigui aquesta dinàmica de bloc, per la qual cosa apostem per unes mobilitzacions que incloguin el màxim número d'entitats. Per això justament hem impulsat aquest manifest, al qual s'han sumat més de 500 entitats.
Des de Fundipau, Antoni, aposteu per la lluita no violenta. En cap cas això no vol dir passivitat, no vol dir rendició, lluita no violenta. Parleu de veritat, justícia i respecte. El que estem veient aquests dies, aquesta setmana, als carrers, és lluita no violenta?
A mi sembla que hi ha episodis que no, però aprofito per dir, que em preguntes això, que em sembla una llàstima que episodis d'uns pocs desenes o centenars de persones eclipsin les mobilitzacions que hem vist de milers de persones d'una manera absolutament cívica, absolutament pacífica, amb una força de sentir-se poble, de sentir-se uns al costat d'altres, impressionant, i tot això després és cremat en un moment per quatre xalabrats, doncs, que encenen els contenidors i que fan disbarats que em sembla que evidentment traspassen el que hauria de ser la lluita no violenta. A mi sembla que la lluita no violenta serveix per defensar qualsevol posició mentre sigui justa, naturalment, eh? Per això nosaltres no ens posicionem com a entitat, però sí en defensa, com deia abans, dels drets humans i de la democràcia, com deia, aquí hem de ser tots, no? I em sembla que en aquest camí d'unitat, que d'agafar el màxim de la gent possible entorn d'aquests mínims, a mi em sembla que el diàleg per sorgir les ferides que hi han passen una mica, o haurien de passar, perquè uns es facin càrrec del dolor dels altres. I em sembla que sí que hem d'acceptar que al llarg de tot aquest procés hi ha gent que ha patit d'un cantó i de l'altre, perquè potser amb intensitats que no són comparables, o potser sí, o potser són diferents, no? Però la capacitat de diàleg ha de venir precisament de la sensació d'acceptar que l'altre també s'ho ha passat malament, que l'altre també pateix, i saber empatitzar amb persones que tenen postures polítiques absolutament diferents, no? I això ens sembla un punt importantíssim. I amb aquestes persones que defensem projectes polítics i que tenim sensibilitats diferents, ens podem trobar en la manera de resoldre el conflicte. Potser no en la posició, però sí en la manera, que sigui una manera democràtica, que sigui una manera civilitzada, respectuosa amb els drets humans. I per això deia el que tu has dit abans, no? La veritat, n'hem parlat abans una mica, no? A partir de la mentida, partida és possible, és impossible construir qualsevol solució, però també ha d'haver una exigència de justícia, de justícia, que vol dir mobilitzar-nos en favor de la justícia, però també vol dir atenció en la mateixa línia de la veritat d'abans, ser justos, i per tant no autoenganyar-nos i no fer-nos trampes a nosaltres mateixos.
Que la fina justifica els mitjans.
Exactament. I finalment el respecte, que també aniria per aquí, no? El respecte a les persones ens sembla que és absolutament innegociable, és el mínim dels mínims. El que passa que també és veritat, i aquest em sembla que és a vegades la dificultat d'entendre-ho, és que darrere del respecte a les persones s'interpreta a vegades una tolerància tova en què tot s'hi val i tot és acceptable i totes les opinions i totes les actituds. I això em sembla que no és cert, perquè si acceptem que l'absolut és el respecte a la persona humana, hem d'acceptar que és obligat combatre, amb la no violència, aquelles opinions i aquelles accions i aquelles actituds que no són respectuoses amb la persona humana, amb la seva dignitat i amb els seus drets. I, per tant, són tres elements que necessitem sempre, no? L'esforç per la veritat, la lluita per la justícia i el respecte per les persones.
Veritat, justícia i respecte. També des de Justícia i Pau, Eduard, us esteu sumant a les iniciatives cíviques i pacífiques que expressin un rebuig a aquesta decisió judicial i per demanar l'excarceració de les persones injustament condemnades, dieu, que permeti afavorir un clima de diàleg per afrontar el conflicte polític existent.
Sí, comentava abans, és a dir, aquest conflicte només es podrà resoldre sobre la base del diàleg, i en aquest diàleg el que s'han de posar unes condicions, no? I unes condicions entre elles, una elemental és no empresonar els adversaris polítics, aquesta em sembla absolutament òbvia. I per tant estem a favor de totes aquelles mobilitzacions pacífiques i no violentes, naturalment, això no cal dir-ho, però potser sí que cal dir-ho, no? Potser sí que cal dir-ho, que expressin un rebuig a la violació de drets humans i exigeixin el respecte als principis democràtics, no? Per altra banda, el que estem demanant, com tantíssima altra gent des de fa almenys 9 anys, és una taula de diàleg o taules de diàleg polític, institucional, entre partits i governs. I a banda d'això, també en la línia que comentava ara el Toni, estem demanant i estem treballant en això, en crear espais de diàleg ciutadà, és a dir, que en els barris, a les associacions, nosaltres com a entitat d'església, en les comunitats cristianes, en els sindicats, allà on hi hagi pluralitat, que és sempre sana i bona, i on hi ha diferències de visió sobre el que està passant, i a vegades malestar, crispació, i a vegades fins i tot, com deia el Toni, no, persones, moltes persones que senten ferides des de diferents perspectives, en aquests espais necessitem experts que ajudin a crear condicions de debat i de diàleg perquè cadascú ens puguem explicar com veiem la situació, com creiem respectuosament que s'hauria d'afrontar, què hem viscut, què hem patit, no? Aquests espais, nosaltres estem treballant en aquesta línia amb moltes altres entitats que justament s'estan coordinant per fer això, no? Crec que això és bàsic, que si en la societat hi ha un clima de respecte, de diàleg, a nivell polític es podrà resoldre, si no, serà molt difícil.
També des del CIEM, David, demaneu sortir al carrer, participar activament de manera continuada a les mobilitzacions no violentes, aclariu, per exigir la llibertat dels presos i preses polítiques, la fi de la repressió i el ple exercici del dret a l'autodeterminació.
Certament, perquè marquem el per què, no? Nosaltres entenem que qualsevol iniciativa d'envergadura, si una acte de desobediència, una manifestació, si no està marcada en una estratègia política concreta, ni en una anàlisi acurada del context que existeix, doncs és difícil de sostenir, no? I per tant, aquí volem remarcar quin és l'objectiu d'aquestes mobilitzacions. És reactiva, però també és proactiva. És reactiva per protestar davant del que entenem que és una injustícia, però a més fent una proposta concreta, ja que la majoria de mobilitzacions, i ara em voldré trobar una miqueta amb algunes de les que han estat, diguem-ne, doncs, més popularitzades durant les darreres setmanes, contenen un objectiu polític, no? I aquí concretament demanem doncs la llibertat dels presos i preses, la fi de la repressió i el ple exercici del dret a l'autodeterminació. Algunes constatacions, algunes consideracions. Es va sentenciar persones que diuen que van vulnerar un bé a protegir, que era, diguem-ne, que l'ordre públic i la convivència. Però diguem-ne que les proves a les que atribueixen aquest delicte són una mobilització un 20 de setembre davant del Departament d'Economia i un referèndum l'1 d'octubre. Aquestes dues accions per les quals han estat condemnats van tenir, jo abans en feia referència, col·laboradors necessaris. concretament doncs, desenes de milers de persones davant del Departament d'Economia i 2 milions de persones votant i mobilitzant-se. Per tant, ens correspon a aquests col·laboradors necessaris sortir al carrer, manifestar-nos i dir que és fals, que no hi havia un bé a protegir superior que la llibertat d'expressió, de manifestació, de reunió i un objectiu polític concret. Si nosaltres no sortim al carrer i ens mobilitzem, doncs no estarem responent a l'alçada de les circumstàncies. Segona consideració, els grans canvis que hi ha hagut arreu del món al llarg de la història han començat al carrer, ja sigui doncs, com a espoleta o ja sigui fent-los efectius, perquè és el carrer on comença i acaba tot i per tant hem de reivindicar el carrer i amb això vull insistir molt perquè s'ha criminalitzat molt com un espai de llibertat d'expressió, no com un espai de neutralitat en blanc en el que no passa res i no hi ha cap moviment, perquè no aspirem a que la pau dels carrers sigui la pau dels cementiris, volem que sigui una pau positiva en el qual un conflicte que és inherent a la societat, no un, no tots els conflictes siguin resolts de manera no violenta, però no amagant-los, fent com si no existissin, o que alguns que defensin una part doncs, amb la que estiguem més o menys d'acord d'aquell conflicte quedin reduïts o quedin empresonats. El conflicte és una part inherent de la societat i, per tant, el carrer ha de ser un espai de llibertat d'expressió i hem de reivindicar aquest espai de llibertat d'expressió. I això em porta a la darrera reflexió. Segurament hi ha hagut molta gent que s'ha sentit profundament indignada i que no ha trobat cap altra via de canalitzar la seva ràbia que a través de la violència. Jo crec que és un error, un gravíssim error. I per tant nosaltres també tenim una responsabilitat de dir que aquesta violència que puguin exercir, creguin de manera legítima com una resposta davant de violències que puguin creure doncs, que són molt més lesives, la violència de 100 anys de presó, la violència de la criminalització, la violència de la repressió, pot posar en perill doncs, tota una proposta política que hi ha hagut fins ara, que ha estat pacífica, que ha estat no violenta, i per això creiem que és imprescindible que entenguin que qualsevol resposta al carrer ha de formar part d'una proposta política i, a més, ha de ser àmplia. Perquè si en aquesta resposta, a través de desordres, a través de llançament d'objectes, a través de la crema d'un contenidors, se n'adonen que darrere no tenen ningú, perd legitimitat. Uh-huh. Però, a més, lesiona greument la demanda política d'aquests centenars de milers de persones que no surten als mitjans de comunicació, però que estan, per exemple, durant d'aquests dies d'aquesta setmana, omplint carreteres amb 5 marxes que han arribat a Barcelona, la vaga general, grans manifestacions que no han utilitzat en cap moment la violència. I, en canvi, l'Estat ha volgut empresonar, de fet, empresonat i sentenciat a líders civils i polítics amb l'excusa d'una violència que no ha estat suficient com per ser titllada de rebel·lió, però sí per sedició. I això seria fer-li el joc en aquest mateix estat i en aquestes mateixes, diguem-ne, persones que han volgut perseguir les idees i les persones.
Ara li preguntava la Carla Vall, quins són els límits de la desobediència civil i de la resistència no violenta, Luca?
Bé, quins són els límits d'això? Des de l'acadèmia s'ha estudiat, hi ha un document que és un clàssic, que és el de 198 mètodes d'acció no violenta que presentava Gene Sharp, que sovint se presenta com un dels pares intel·lectuals de la no violència tàctica, diguem, no? No tant de la filosofia. I vull ser clar, ell inclou el sabotatge com un dels mètodes d'acció no violenta, d'acord? I fins i tot parla de que en contextos d'acció no violenta entrar a criminalitzar la crema de containers, doncs és quelcom que no s'hauria de fer. D'acord? Això és el que diu no jo, diguem, sinó la gent que més ha escrit, diguem, en matèria de no violència. Ara bé, diguem, la qüestió clau no, jo crec que no és trobar els límits. Jo crec que la qüestió clau és determinar quin objectiu té una lluita no violenta, que ha de ser realista, possible i d'alguna manera que generi un cert entusiasme per mobilitzar persones, i a partir d'aquí s'han de fer accions que ajudin a assolir aquell objectiu. En aquest sentit, cremar containers a la nit ajuda a assolir un objectiu. Bé, depèn, no tinc clar quin és l'objectiu que es persegueix en concret per part de qui faci això, però tinc la sensació que mirant una imatge gran segurament no deu ajudar gaire, d'acord, a trobar aquest tipus de... a assolir alguns objectius.
Pot aquesta sentència marcar un precedent que limiti el dret a això que esteu explicant, a la lluita no violenta, al dret a la manifestació, que criminalitzi aquestes protestes, ara ho deia el David, fets com els del 20 de setembre o el mateix 1 d'octubre, que fins ara quedaven protegits dins del el dret a protesta i manifestació, clar, ara són constitutius d'un delicte de sedició, són 13 anys de presó comparable al d'un homicidi. Quins són els límits d'una protesta, d'una manifestació, perquè no sigui sedició? I penso en els oients que potser ara s'estan manifestant i pensaran que se l'estan jugant, segons com.
Bé, sens dubte, jo sí que crec que, ara li preguntaves a la Carla i ho pensava, jo sí que sento que s'ha generat una certa por. Som, potser no, diguem, en les persones que estan literalment al carrer participant en marxes per a llibertat, vagues, etc. Però a l'hora de convocar accions, que m'ha tocat participar en espais, diguem, on es parlava d'això, jo sí que sento que s'ha instaurat una certa por. Per què? Perquè la qüestió és que una sentència al Tribunal Suprem genera jurisprudència i a partir d'aquí el límit que genera a l'hora de definir accions de desobediència o de mobilització massiva és el número de persones que mobilitzi i la capacitat de generar pressió sobre l'estatus quo per canviar-ho. És a dir, és que el com una mica pervers, és, si convoques una acció de desobediència i no té gaire seguiment, no és delicte, en la mesura en què sigui massiva i pugui desestabilitzar, doncs llavors sí que seria un delicte. La qual cosa, per les persones que, diguem, treballen en matèria de canviar les regles de les coses per avançar cap al respecte de pau, drets humans i un estat de justícia més... Clar, ens fica en una situació de por, sense cap mena de dubte.
Gairebé porta a la hilaritat i amb una mica de sentit gairebé irònic del que pot ser el futur de les mobilitzacions, podríem arribar a la conclusió que si la mobilització que tu proposes no té èxit, no patiu, que no serà de sedició, però en canvi, si és gran i té un impacte important, aleshores és susceptible de ser titllada com un aixecament tumultuari, perquè qui determina què és o no és aixecament tumultuari, doncs a partir d'ara és la jurisprudència d'aquesta sentència. I dit d'una altra manera, si el que havia passat fins ara, i a coses com la manifestació del 20 de setembre d'octubre, fins ara havien de quedar protegits per al dret a la protesta, a partir d'ara queden reconeguts com un constitutiu d'un delicte de sedició. I com a molt, el que hauria pogut ser titllat com un desordre públic, ara, diguem-ne, que ha pujat de grau a un delicte d'una entitat exponencialment molt diferent, amb conseqüències molt més greus, amb una càrrega molt més forta. Això què vol dir? Vol dir que la pregunta que ens hem de fer ara tots és quins són els límits de la protesta perquè no siguin sedició. Torno a repetir, quins límits són els de la protesta perquè no sigui de sedició? S'ha baixat tant el llindar d'allò que és acceptable, s'ha obert tant el calibre d'allò que és atacable, que ens genera moltes preguntes i molts dubtes aquells que vulguem exercir els nostres drets civils i polítics.
Estic totalment d'acord amb això i encara diria, hi ha un agreujant més. O sigui, el risc no és només que una manifestació sigui considerada sedició simplement pel fet de que s'ha cridat molt, o perquè eren molts, o perquè realment té una càrrega ideològica. Tot això és cert, però amb un agreujant, que és que s'ha imputat als convocants de la violència que hagin pogut cometre els que han actuat a la manifestació. Això sí que és una violació absoluta de tots els principis mínims del dret, bàsics del dret penal. Tu no pots imputar la violència dels manifestants, X manifestants, sigui quina sigui, aquells que han convocat. El que sí que, evidentment, els convocants tenen la responsabilitat d'establir mecanismes de prevenció, serveis d'ordre, etc, etc, com precisament va succeir en els fets que han estat jutjats, que a més hi havia mecanismes d'ordre, de serveis d'ordre. Però el que no pots és exigir-los pagar criminalment o penalment per la violència que alguns individus, pel seu compte, hagin decidit prendre. No? Això encara afegeix un altre element de distorsió total dels principis del dret penal en un estat democràtic. No?
Hi ha hagut un debat al voltant de l'indult que ha estat bastant kafkià. Perquè va iniciar-se abans de que tinguéssim una sentència, per tant que sapiguéssim que hi ha hagut una condemna, amb un estat en el qual s'ha indultat a terroristes, s'ha indultat a terroristes d'estat, s'ha indultat a torturadors i a colpistes. Aquest debat, en aquells casos concrets, no hi va ser en el nivell que hi ha hagut ara. Per tant, ja no és només una qüestió dels límits de la desobediència, dels límits de la protesta, de la vulneració de drets civils i polítics, si ni tan sols estem parlant de la mínima humanitat necessària, tenint en compte que cap de les persones que han estat sentenciades s'han arribat a plantejar demanar l'indult. I tot i així, és criminalitzat aquest eventual possible indult vist com una mesura de gràcia. És terrible la deshumanització de tot plegat.
El tema aquest de la violència, dels límits de la violència, he de dir que a mi, personalment, qualsevol tipus de violència em sembla absolutament inacceptable des del punt de vista ètic i també des del punt de vista estratègic. Però jo entenc per violència que allò que diem violència conté dues condicions que per mi són inacceptables. Una és una violació, té la mateixa raó, és a dir, és una imposició per la força una cosa que no vols, i la segona condició és amb voluntat de fer mal. Ha de contenir voluntat de fer mal. Aleshores, aquestes dues condicions em semblen èticament inacceptables. Que jo pugui defensar qualsevol cosa, per molt justa que sigui, volent-li fer un mal a l'altre, em sembla que això no és legítim en cap cas, des del punt de vista ètic. Però és que, a més, des del punt de vista estratègic, ja ho han dit alguns, és absurd. Espanta la gent, disminueix la capacitat de convocatòria, canvia l'objecte de debat, és a dir, ara ja no parlem dels presos, parlem de la violència i dels aldarulls, i encara és més, com que els presos ja era una violència, parlàvem dels presos i no de l'autodeterminació o del conflicte que hi havia aquí. És a dir, la violència el que fa és desenfocar el tema i fer-nos parlar de l'anècdota oblidant la resta. No? Per tant, a mi em sembla que tant des del punt de vista ètic com des del punt de vista estratègic, la violència l'haurien de fer fora del nostre camp d'acció.
Doncs aquesta és la reacció, la resposta de les ONG, dels moviments socials del país, als 100 anys de condemna a una sentència que és un cop a les llibertats, com hem escoltat, que posa en perill els drets polítics de manifestació, d'expressió, de lliure associació, de dissidència política, retalla la democràcia i agreuja un conflicte polític que mai no s'hauria d'haver judicialitzat. Segons la FEDE, Novak, Fundipau, Justícia i Pau, el Ciment i Iri. Luca Gervasoni, Antoni Soler, Eduard Ibáñez, David Minovas i Carla Vall, moltes gràcies per venir a Catalunya Ràdio. Fins aviat. Bona nit.
Adéu, bona nit. Bona nit.
Avui tria cançó per tancar aquests solidaris al Xavi Ciurans de Gertrudis.
Hola, amics de Solidaris, sóc en Xavi Ciurans, cantant de Gertrudis, i res, us volia venir a presentar aquí la cançó de Si tothom calla, una cançó que evidentment és un crit de guerra, un crit que crida per això sempre a l'ànim i a voler posar-se de peu i a voler-se pronunciar i a voler-se expressar i a comptar, doncs, amb aquesta llibertat d'expressió que sempre portem tant a dins, i que aquesta expressió sempre sigui una festa i sempre vulgui transcendir a la normalitat i que sempre vulgui estar en aquell estat d'energia pura i dura. Per tots vosaltres, Si tothom calla.
Els solidaris el fem l'Anna Ayala, la Mònica Roca, la Susana Ortega, el Samuel Maceda i l'Albert Segura. Els de la ràdio Protesta, tornem dissabte que ve, si ens deixen, amb més idees per canviar el món.
No oblidarem la màgia del teu crit, del teu crit, sempre el teu crit.